podcast de Ràdio Estel.
Filosofia.
No hem baixat el llum perquè no és una cita romàntica, és una cita interessantíssima, bueno. No?
Jo crec que sí, jo crec que és un tema apassionant.
Bueno, ens estem enamorant una mica a la filosofia, gràcies a tu. Això sí que és veritat, i això sí que és una mica romàntic.
No, mira, jo això és el que intento i si ho aconseguim, i sobretot els oients s'apropin, ja missió complida.
Que bé, no?
I tant.
Que bé, ensenyar a pensar als altres, que en definitiva és una mica el que sempre pretès la filosofia, no?
Clar, i d'una part, no crec que hi hagi alguna cosa millor, no? En aquest sentit d'empènyer els altres a pensar sobre el món i sobre la seva vida.
Tens un petit problema d'entelament d'ulleres.
Mira que portem mesos...
Haurem d'inventar uns com es diu allò, uns limpiaparabrises d'ulleres o alguna cosa.
Amb les mascaretes, o anys, però jo no m'acostumo. Ja veus que no sé si podré veure els meus apunts.
Alguna cosa haurem de fer. Antonio, avui és que t'has anat a fixar en la teoria de l'evolució.
Sí, perquè el 12 de febrer, d'entre de res, celebrarem...
Demà passat,
efectivament, en 1809, 12 de febrer, va néixer Charles Darwin, el creador de la teoria de l'evolucionisme, no? I que, com parlàvem aquí, de qüestions interessants, és molt interessant perquè encara que avui dia la cosa ja ha minvat, probablement és la idea filosòfica, científica, que ha provocat al llarg dels últims segle i mig més discussions i més debats filosòfics i teològics, no? Al final, clar. La teoria de Darwin va ser un absolut escàndol a la seva època i encara continua, Fins fa poc, no recordes, que va haver-hi judicis als Estats Units al respecte d'aquesta qüestió.
I els agassonis, exacte.
Efectivament.
Als Estats Units, de fet, hi ha hagut fins i tot intromissions polítiques amb el tema de l'evolució.
Que és un tema que ha donat molt d'interès i molt d'escàndol. I aprofitant que teníem aquesta data del 12 de febrer, doncs parlem una micreta d'aquest enrenou i aclarim alguns conceptes, no? I fixa't que el primer que ens trobem quan parlem d'evolucionisme és que, clar, la filosofia, sempre la filosofia, fa 2.500 anys, Aristòtil, a la seva Física, ja va explicar més o menys l'evolucionisme. És a dir, perquè ell ja va dir que entre els diferents productes éssers de la natura només es conserven els més adaptats.
Clar. Sí que, efectivament.
Clar, diguem-ne que seria com un protogènesis del que seria l'evolucionisme, no? I estem parlant d'un dels grans de la filosofia, però de fa 2.500 anys. És a dir, que el que vull dir amb això és que, clar, el que proposa Darwin no és exactament nou. Hi ha alguns filòsofs com Anaximandro i després Aristòtil ho havien apuntat, però ara arribarà fins al final, no? Diguem-ne que, en un cert sentit, la idea evolucionista de Darwin és una revolució del tipus copernicana, de la mateixa manera que Copèrnic, no? Al dir que va fer un moviment diguem-ne físic del món, i va ser una revolució, va dir, bueno, la Terra no està al centre del món, sinó que està, bueno, a una esquina pràcticament. L'evolucionisme, la idea de que el món evoluciona, que l'home no va ser creat en un moment donat, sinó és un procés d'una revolució, també va ser una revolució similar en aquest temps. Va fer una recol·locació temporal de l'home, no física, i va dir, no va haver-hi un punt zero, etc. en aquest sentit, no? Pensem que fins a Darwin i fins al segle XIX, avui dia, des d'un punt de vista teològic o religiós, la teoria evolucionista no planteja cap qüestió de veritat, que ara que hi hagi alguns integristes dels Estats Units, etc. Però, en el seu moment, sí que ho va representar perquè clar, es vivia aquesta idea fixista de que Déu va crear a l'home i la dona en un moment donat, perfectament ja creats, i a totes les espècies, no? És partir d'aquesta idea de que això era etern des del principi, no? I quan es va dir que no, que això havia una evolució i que al principi no hi eren, clar, això va ser un escàndol absolut, per això diguem-ne que va ser aquesta mena de revolució. És conegut que Darwin, que de fet, ell volia ser metge, però per alguna raó no ho va aconseguir. Es va dedicar a la física i a la natura. Es va enrolar al Beagle, el famós vaixell, va donar la volta al món, etc. I allà va fer les seves idees. I ja amb 50 anys publica El origen de las especies por medio de la selección natural. Que ja és la primera bomba, no? I que sosté això, que les espècies s'originen a través d'una selecció que efectua al medi ambient. El que havia dit, el que parla... per resumir-ho, és que hi ha una selecció natural.
Ja,
no? En aquest sentit. És a dir, que...
És una mica el que deies d'Aristòtil, vaja, dit d'una altra manera. No?
Però convé apuntar aquí, perquè és el pal de paller de la qüestió, i el que fa que encara es discuteixi aquesta hipòtesi és que la idea de Darwin és que hi ha una evolució contínua, de petites millores continuades, no? Que, és a dir, d'un principi cap al final, uh-huh, a través de la selecció natural, i això va produint les diferents espècies, etc. Això, com veurem, es discuteix. Val? Ja ara veurem per què. Òbviament, en aquest llibre de l'origen de les espècies, amb aquesta selecció natural i aquesta evolució, òbviament ja es veia que incloia a l'home, no? Però en 1871 Darwin publicarà El origen de l'home, en el que ell ja, sense embuts, ja ho diu clarament, que creu que el mono i l'home tenen un antepassat comú.
Sí, sí.
No? En aquest que va ser pues, el gran escàndol brutal.
Sí, sí.
Efectivament. Sí, sí. Avui dia existeix un consens al respecte d'això a la ciència, que tenim un antepassat comú. Però fixa't que aquest avantpassat comú, i a partir d'ara parlarem de xifres brutals, es col·loca fa 6 milions d'anys. No? I també, per què dic això? Perquè, clar, quan es parla d'aquestes coses, si no tenim en compte el temps, sembla que ho sabem tot i que tot està perfectament clar. Però és molt difícil tindre perfectament clar una cosa que va passar fa 6 milions d'anys.
Sí, sí, clar.
Que ens movem sempre amb una qüestió d'hipòtesis, no? En aquest sentit. I per això deia que, més enllà de que el de l'avantpassat comú és obvi i que ningú discuteix, la teoria de l'evolució sí que es discuteix, en el sentit aquest de que hi hagi un avançament lineal i a poc a poc de petits canvis que vinguin, que és la idea aquesta d'evolucionisme. I per què ho dic això? Perquè té que veure essencialment amb l'home. I poso un exemple perquè s'entengui.
A veure.
Anem a veure. Fa 2 milions d'anys apareixen els primers homínids, diguem-ne, que són capaços de fer eines. Mm-hmm. No? És un salt.
Sí, sí.
Hi ha alguns que fan eines. Aquestes destres típiques que hem vist, a pedra, etc. Bé, durant milers i milers d'anys, aquests homínids continuen fent el mateix exactament. És a dir, no van millorar la tècnica de fer pedres doncs, de pares a fills i nets, com semblaria el que passaria ara. No. Durant milers, estem parlant de milers d'anys, fan exactament el mateix, no? Fixem-nos que això, en realitat, és el segle perfecte que caracteritza la vida de l'animal. És a dir, els gossos són sempre gossos. Uns, durant milers d'anys, els gossos no avancen, és a dir, no milloren la seva tècnica, són els mateixos. Durant milers d'anys, aquests homes que feien pedres continuen fent el mateix sense cap millora. I de sobte, en un moment donat, quan sembla que continuem així, aquests primers homínids, aquests protohomes, donen un salt. Però és... I ho vull explicar perquè això és el que fa que es discuteixi. No l'evolució, sinó com es fa aquesta evolució. Perquè després de milers d'anys, de sobte, hi ha un salt.
Aquest de sobte, però aquest de sobte, Antonio, exactament què funciona? Ai, què significa?
Que de sobte aquells homes que no han evolucionat ni un mil·límetre en la seva tècnica i estan fent el mateix que feien els seus avantpassats fa 10.000 anys o 20.000 anys, de sobte comencen a crear uns altres eines. Fixa't que fan un altre pas, que és el pas que es converteixen en homes, no? Perquè hi ha altres animals que fan eines, més o menys rudimentàries, alguns ocells, etc. L'home dona, per exemple, perquè s'entengui el salt, de fer eines que faran eines. És a dir, fan un salt mentalment temporal. És a dir, l'home pensa, faré això per poder després tindre una eina, construir una eina millor. Això és incapaç de fer un animal. És a dir, construir en el temps. És a dir, en molt poc temps, l'home es converteix en el que avui dia és un home, no? I això, la pregunta és, què va passar?
Què va passar?
Clar,
és que, de fet, la pregunta que jo et deia, el de sobte exactament a què referia? Anava a parar aquí,
clar,
no?
La veritat és que podríem parlar molt, però podríem resumir també una paraula. No en tenim ni idea.
No en tenim ni idea. No, em sembla molt honest. Clar, em sembla molt honest.
No ho sabem, de veritat, què va passar. El que sí sabem és aquesta idea de que l'evolució humana va funcionar per salts i no som capaços d'explicar-ho. El que sí també hi ha un consens és en aquesta idea de que en un moment, sigui creient o ateu, des de qualsevol punt de vista, hi ha un consens en que hi ha un moment en què l'home emergeix. S'utilitza la paraula emergència, és a dir, dona un salt que el separa de l'animal. És a dir, durant milions d'anys, per exemple, que l'han passat comú, és de fa 6 milions d'anys, i durant milions d'anys l'home, d'una manera més o menys sofisticada, es comporta com un animal.
És el dia que rep els sàpiens.
Això mateix, això, arriba a l'home, als sàpiens, no? Que després acabaran els sàpiens, que som nosaltres, d'acord? Però en aquest dia...
Alguns de nosaltres.
Sí, va... M'has tret la boca.
Perdona, no ho he pogut evitar, digues.
Però clar, és aquest salt, que en filosofia es diu un salt ontològic. Mm-hmm. Per què? Perquè és la millora de la pròpia essència de l'home. Que de sobte és això, és capaç de controlar el temps, de pensar en el futur. I des d'un punt de vista científic o psicològic, no es pot explicar. El que sí es veu és que l'home es converteix en un ésser inacabat. És a dir, que no es deixa tancar per la natura. I a més l'home, des d'aquell moment, es sent així, inacabat. És a dir, enfront de la perfecció animal i que se mantengui la idea de perfecció animal. És a dir, el gos, com deia, és gos, està tancat, no evoluciona, etc. L'home mai sent com un gos, mai sent tancat, sempre sent obert, i per això sempre sent insatisfet, angustiat, temerós del seu futur. És a dir, es sent home, en definitiva, que això és sentir-se home, no? En aquest sentit. I clar, l'ésser humà no encaixa amb la resta de la natura, perquè és lliure i pot autoconstruir el seu destí. I clar, tenim dos qüestions aquí. Podríem dir que fa 100.000 anys l'home va emergir de la natura. Això tots estem d'acord, perquè això és el que hem dit, va controlar el temps, etc.
Sí.
Per als creients, l'explicació és clara. A partir de fa 100.000 anys, algú, Déu, entre cometes, va decidir posar-li ànima a aquell animal i es va convertir en un home. Pels ateus, diguem-ne que continuen perseguint la seva resposta perquè científicament encara no hi ha una resposta, no? Però fixa que l'important aquí...
Però aleshores, des del punt de vista religiós, disculpa, eh?
Sí.
El de sobte sí que té explicació.
Sí, clar, però...
Des del punt de vista religiós és evident. És clar, Déu clar. Qui en un moment donat decideix que aquella eina anava a, no? Tenia una segona utilització.
Sí, que hi havia una finalitat en la creació d'aquell animal que seria l'home.
Clar.
Però clar, deia que no hi ha explicació purament racional o científica o empírica. Els creients podem dir això, però és perfectament legítim que un ateu pensi, mireu, vostès això ho diuen, però no ho poden demostrar. És cert. Per això dic que hi ha dos camins per... Però que l'important és que els dos coincideixen en aquesta emergència fa 100.000 anys que ens separa. Uh-huh. I fixa't que amb aquesta separació ja comencem en qüestions filosòfiques més profundes, no? Per exemple, perquè amb aquesta separació es produeix una cosa que, per utilitzar una expressió heideggeriana de Heidegger, a partir d'aquell moment, a l'home l'existència es fa visible. I m'explico què vol dir. Vol dir que des d'aquell moment l'home és l'únic ser que sap que ell i allò que li envolta existeixen. Que sembla una cosa molt evident, però a l'univers que nosaltres sapiguem, fins ara, només l'home és capaç d'això. Això és el que deia el salt ontològic, el salt d'ésser, d'essència de l'home. Perquè, clar, fixa't que ens podríem fer una pregunta absolutament filosòfica ja, i és, imaginem el món, la Terra, l'univers, els planetes, tot com està ara, amb rius, amb pluja, amb sol, però sense homes. Sense éssers humans, s'entén. Existiria el món o no? És una pregunta molt...
Tal qual el coneixem, no? Segurament, no?
Bueno, és que en realitat no existiria, perquè si no hi ha ningú que percebeixi el món...
Ah...
Clar, és a dir, si no hi ha homes, qui percebeix que el món existeix?
Ja.
Encara que estigui allà.
Però aleshores és dir que les coses existeixen o no en base simplement
clar,
a la racionalitat de l'home.
No, és que ser és ser percebut. Fixa't que ser, existir, és ser mirat per algú.
Però no és una visió molt homocèntrica, aquesta?
No, perquè, clar, tu fixa't, pensa, el que et dic, pensa en la Terra, que hi hagi lleons, panteres, gossos, gats, rius. Els rius no saben que existeixen, però ni tan sols els gossos existeixen. Els gossos saben que tenen ganes de menjar, etc. Però l'existència, l'ésser, no es fa transparent. L'únic ente, és l'únic individu que comprèn que ell i que el demés no només és apetecible per menjar, o no només és un perill, sinó que per sota d'això existeix, l'únic que comprèn això és l'home. Si no hi hagués homes al món, és molt discutible que el món existiria perquè no hi ha ningú que el veu. De fet, fixa't que ens podríem... No s'allargarem perquè vull tocar un altre tema, però Berkeley va plantejar aquesta qüestió i va plantejar la qüestió en aquests termes, dient, ara estem aquí, amb aquest estudi, amb aquestes cadires, amb aquesta taula, i tot existeix. Però si ens n'anem i tanquem la llum i ens n'anem a fer un cafè, aquestes taules, aquestes cadires, aquests micròfons existeixen o no? I tu diràs, home, sí, necessitem comprovar-ho. Per comprovar-ho hem de tornar, hem de mirar. Sempre algú ha de percebre. I Berkeley diu, l'única manera que s'explica el món i l'univers és perquè hi ha uns ulls que sempre miren, que són els ulls de Déu. Ho explica així Berkeley. I això és el que fa, com sempre hi ha una percepció d'alguna persona que ho veu tot, el món existeix. És un tema filosòfic complex, però és interessant, en aquest sentit que al final és evident que el món d'una banda existiria, però no existiria plenament perquè ningú sabria que el món existeix. No? I això és probablement la curiositat o l'essència fonamental de l'home. I d'aquí la seva angoixa, perquè clar, si tu no saps que existeixes, no et pots angoixar amb la idea de l'existència. Només vius i intentes sobreviure, en aquest sentit.
No ho farem encara més embolicat, no? Però m'està venint al cap, Antonio, les primeres vegades que jo veia vídeos de física quàntica, de com, d'alguna manera, l'observació d'un home altera el comportament de la matèria,
clar.
I et planteges, aleshores, des del punt de vista quàntic, ja no em vull imaginar la dificultat d'explicar tot
clar,
això,
és
no?
Que, és que pensa que nosaltres, en realitat tots, i jo inclòs, vivim encara amb una idea del món decimonònica, empirista, del cientifisme, dels experiments, etc. Però això ha estat superat absolutament. El que passa és que ha estat superat per una ciència que és tan difícil que no podem comprendre.
Sí, és evident.
Clar,
sí, sí.
Però fixa't, clar, perquè com tu ben dius, l'home al mirar sempre altera qualsevol experiment i qualsevol prova. Però clar, si no la mirem, no pot existir cap prova, amb la qual és un bucle que no es pot resoldre. Bueno, només es pot resoldre amb la sortida de Berkeley, dir, bueno, està Déu que s'ho mira tot, en aquest sentit, no? Clar, però és aquesta idea de que, inevitablement, l'home és el centre del món, no per la seva importància. És el lloc que deia Pascal, diu, l'univers és molt més gran que jo. I diu, amb un vapor em pot aplastar i em mata. Diu, però la diferència és que l'univers no sap que em mata. I jo sí que sé que em moro. No? Això és dir, quan diu que soy una canya, què pensa? És a dir, la dignitat humana és això, en aquest pensar que és capaç de donar-se compte de l'existència. No? I fixem-nos, jo crec que si em dona temps, que el tema de l'evolució ens dona més per a una altra qüestió filosòfica. És a dir, que l'evolucionisme planteja qüestions filosòfiques molt interessants. Que és clar, que és l'inici de l'univers, perquè clar, l'evolució no només parla o diu de l'home, sinó diu dels animals, de la Terra, de l'univers, no? I la primera pregunta és com apareix tot? Com comença tot? Avui dia, la teoria que s'imposa, etcètera, és la famosa del Big Bang, no?
Sí,
que
sí.
Fa només, ho tinc apuntat aquí, perquè clar, fa només 15.000 milions d'anys, o sigui, fa un moment pràcticament...
Una mica abans de començar el programa.
Sí, efectivament, sí. Va haver una concentració de massa, això va explotar, l'univers va començar a expandir-se i a partir d'aquí, doncs, bueno, es va desenvolupar tot. Probablement és veritat o mentida, jo ni cap filòsof té la capacitat per dir-ho. De fet, ni tan sols els físics ho tenen tot clar. No, però clar, però el problema, que és aquest el problema filosòfic, pensem que totes les explicacions al respecte de com va començar tot, comença amb alguna cosa. És a dir, una concentració de matèria, amb un ADN que es barreja amb una proteïna i una ARN.
I aquesta matèria...
Però clar, la pregunta és... D'on surt aquesta, matèria?
Clar,
no?
clar.
Perquè ja fa 2.700 anys Parmenides va dir el ser és i el no ser no és. És a dir...
Oi, aquell examen de filosofia. Oi, m'he anat a cou.
Això és un clàssic.
M'he anat a cou, ara, Antonio.
Un clàssic.
Oi, lo que és i lo que no és, no és. Em tornava boig. Perdó, eh?
No.
Has fet viatjar amb el temps, digues.
És un clàssic. Però clar, què vol dir això? El tema que ens reuneix avui. Que del no res... no pot aparèixer alguna cosa, almenys des d'un punt de vista científic o filosòfic, no? Però això fica que portava inclús aquí un Francisco J. Ayala, que és un neodarwinista, és a dir, que és un físic no sospitós de ser integrista ni religiós ni res, és un darwinista. Però clar, diu, nosaltres podem parlar a partir de que existeix alguna cosa. La qüestió de què va crear aquesta cosa, el que diu és... por su propia naturaleza queda y siempre quedará fuera del ámbito de la ciencia. Es una pregunta filosófica barra religiosa, porque es evident, ¿no? Y fixem-nos que aquí, y amb això acabarem, només hi ha dues opcions de veritat. I pensem, no es donarà avui temps, però un dia ho dedicarem, que la posició que decidim té unes, diguem, unes conseqüències brutals en el camp de la ètica, de la moral i de la... inclús de la política, no? És a dir... Una, que és la que va davantar Spinoza, que és dir, la matèria ha existit sempre. és eterna. Si ningú la va crear perquè ella
no
és eterna.
No hi ha un començament.
Està des de sempre. Dalt, i aquesta des de sempre ha creat amb les seves pròpies lleis internes de la matèria tot un món per explosions, pel que sigui. És a dir, és eterna, té unes seves pròpies lleis i amb aquestes lleis s'ha creat tot el món. Això és perfectament legítim i raonable pensar-ho. El problema és que aquesta és la definició de Déu. Perquè Déu no té per què ser un ent personal, un senyor gran amb barba blanca. No, no, sinó que Déu és alguna cosa eterna que amb lleis fixes crea el món. Bueno, això és el que va dir Spinoza. Déu és la matèria, que és eterna. Però clar, això ho deia, i només apuntarem que això té conseqüències tremendes al respecte de l'ètica. Perquè si només hi ha matèria, la matèria és eterna, i decidim que, sense posar-li el nom de Déu, la matèria fa de Déu, en aquest sentit, no hi ha moralitat, només hi ha utilitat. I Spinoza ho explica d'aquesta manera. Diu, Spinoza, que és el, com tots sabem, el famós filòsof jueu que va ser expulsat de la sinagoga, etc. Spinoza diu, si algú em dona un cop de puny, jo dic que això està bé o malament, dintre del món i de la física, és absurd. Jo l'únic que puc dir és si la persona m'ha colpejat amb la suficient força. Jo només puc dir si ha utilitzat un angle adequat per pegar-me de la millor manera possible. I jo només puc dir si he sigut bastant ràpid per esquivar el cop o no. És a dir, puc parlar de física. Però, clar, no puc, si només hi ha matèria, només hi ha regles de física, només hi ha regles de matemàtica, etc. Però Spinoza diu, només no hi ha moralitat en el sentit de coses bones o dolentes perquè la matèria no entén de coses bones o dolentes, entén d'això, de lleis, de gravetat, etc. I coses que compleixen les lleis o coses que no compleixen les lleis. I aquest és el tema que planteja aquesta primera opció, que és dir, La matèria és eterna i ha creat el món. Òbviament, hi ha una segona postura, ja es veu a vindre, per això dir-ho, que és la que jo hi seria, que és la d'admetre una intel·ligència, alguna cosa, un ésser etern que crea les coses des del no-res i que ha creat el món, millor o pitjor. Ja saps que ara no puc evitar dir l'acudit, perquè clar, sempre s'ha dit que el món és perfecte, etcètera, que és una prova de l'existència de Déu. Hume, que era un filòsof molt llest i divertit, va dir, bueno, si Déu va fer el món, ho va fer de molt jove. Perquè li va sortir la li faltava pràctica. Per això t'ho dic, que és una crítica. Però clar,
No podria ser jove perquè és etern.
Clar, efectivament. No, està fora del
temps. Això d'una banda, no? Però jo estava pensant si no ens caldrà fer un pas més a l'evolució i convertir-nos en l'homo sapiens sapiens sapiens. M'entens? Per poder entendre allò que no entenem. Perquè, clar, l'única dificultat de tot això és que nosaltres, com a ments absolutament finites, no? Que tenim un començament, que tenim un final i un accés al coneixement molt limitat, en realitat, intentem des d'aquesta mancança fer una interpretació de tot.
Clar, però si ho fixa't que des de ja Kant planteja la idea, quan ell diu aquestes paraules també que són del cou, del fenòmeno i el noumeno, val?
Sí. Oi, el cou, quins patiments,
Era terrible, era terrible, això.
Lo que és i no és, t'ho juro, quines tardes de depresto, ¿por qué? Jo me'n falava molt. Digues.
Doncs, Kant ja adverteix que nosaltres, en realitat, no podem conèixer el món. En realitat, només podem conèixer la carcassa del món. Clar. De fet, amb altres, el Wittgenstein, etcètera, el que es diran és que nosaltres, en realitat, el coneixem més el llenguatge del món. És aquí. Però, i nosaltres, amb les lleis físiques, amb tota l'essència, el que intentem és explicar el que veiem. Però no s'ha de confondre. És a dir, jo sempre poso l'exemple que, si jo escric aquí, en aquest paper, casa, i després veiem una casa amb el seu terrat, etcètera, una cosa és la paraula i una altra cosa és la casa. Clar. Nosaltres no podem passar de la paraula, que és aquesta paraula, que són les lleis físiques, les lleis de la gravetat, amb les quals intentem explicar un misteri molt més profund que, òbviament, mai podem traspassar. Per això, en realitat, la filosofia li passa el mateix que la física, que sempre avança fins al precipici. Yeah. És a dir, fins al precipici on no podem continuar, perquè no es pot, com tu dius, el cervell de l'home té unes limitacions i no podem esperar que tot l'univers, tot aquest munt d'anys, de temps, d'espai, etc., tot allò funcioni segons les lleis del nostre cervell. Això és molt, molt difícil. Nosaltres el que fem és inventar-nos un llenguatge per intentar moure'ns en aquest món, però mai aquí. Per això, fixa't que en realitat, des de Pascal, etc, hi ha molts pensadors que al final decideixen això que de Pascal, l'aposta. És a dir, perquè ja arriba un moment en què la filosofia, la teologia i la física ha de ser irracional. Perquè, bueno, hi ha un pas que
no podem avançar. Explicacions, clar.
En aquest sentit, no? I això és el que trobem, perquè veiem que l'evolucionisme, com totes aquestes qüestions, planteja sempre interrogants. Però deixa'm dir-te només que l'important és arribar fins al precipici. És a dir, perquè a vegades, clar, a vegades ho diuen, bueno, però és clar, els filòsofs sempre discuteixen, no arriben a cap acord, continuem així, fa 2-3.000 anys que la cosa continua i no hem arribat a cap... Però clar, el que ens fa humans, el que ens diferencia, el que ens transforma, són les preguntes. És a dir, preguntar-se per les coses, voler saber, això és l'autènticament humà, encara que sapiguem que mai podrem respondre del tot.
A veure si al final la filosofia... Com anava a dir? La filosofia és el periodisme del pensament, no?
Bueno, d'alguna manera estaria...
És l'art de fer preguntes,
clar,
no?
Clar, perquè en realitat les autèntiques respostes són les preguntes.
Que bé que ens ho passem cada setmana.
I tant.
Antonio, que tinguis una bona setmana.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Filosofia. Un podcast de Ràdio Estel.